Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
En els últims dos dies, tots els informatius s'han capgirat de dalt a baix per parlar d'una guerra que, tot i que ens preocupa, també ens queda lluny. Des d'aquí l'únic que podem fer és intentar explicar-vos-ho, informar-nos molt per després agafar totes les notícies que ens arriben, prioritzar-les, ordenar-les i intentar narrar un conflicte que ens és poc familiar i pel qual costa tenir fonts d'informació. Però tota aquesta informació que a nosaltres ens arriba per internet, per telèfon, no existiria sense els que hi van. Els corresponsals i enviats especials que estan al lloc del conflicte i que juguen la vida per apropar-nos a una realitat dura i difícil d'explicar. Però tot això com es fa? Quan cobreixes una guerra on cada minut passen coses xocants al teu voltant i moltes més que no veus, què decideixes que s'explica i què no? D'on treus la informació? Amb qui parles? O simplement un dubte tan tonto com què agafes quan fas la maleta per anar a cobrir una guerra? Tot això li hem preguntat al corresponsal de La Vanguardia, Plàcid García Planas, mentre estava precisament fent les maletes per anar a cobrir el conflicte d'Ucraïna demà mateix. Quan ja fa més de 30 hores de l'inici de la invasió russa a Ucraïna, sembla que hi ha alguna opció a que s'obri una via de diàleg entre el Kremlin i el govern ucraïnès. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. El govern d'Ucraïna assegura que el país estaria disposat a parlar d'un paper de neutralitat respecte a l'OTAN i Rússia obre la porta a parlar, però només si l'exèrcit d'Ucraïna deixa de lluitar.
A Catalunya, l'exdirector general dels Bombers nega haver signat l'adjudicació dels contractes de manteniment de vehicles. Manel Pardo assegura que no hi havia cap comissió del 2% i concreta que són despeses de gestió.
Pardo ha declarat davant el jutge avui, ha tirat pilotes fora, ha explicat que quan ell era director general del cos de bombers només gestionava la part tècnica. Pardo també ha apuntat cap als subdirectors generals com a responsables d'haver signat els contractes.
I una bona notícia que us estem avançant a Ràdio Estel pels milers de veïns de Barcelona que pateixen les vibracions del metro, i és que TMB invertirà 2 milions d'euros per reduir-les.
La mesura suposarà obres a les línies que passen pels barris de Gràcia, el Camp de l'Arpa, la Sagrera, el Guinardó, Sants o Badal. L'empresa pública ho fa després de comprovar que els tremolors superen els valors màxims indicats a la llei actual.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça s'ha classificat pels vuitens de final de l'Europa League després de guanyar el Nàpols per 2-4. El seu proper rival a la competició serà el Galatasaray.
El partit es disputarà el proper 10 de març i la tornada serà el proper dijous 17. Els altres emparellaments dels equips espanyols són el Sevilla amb el West Ham anglès i el Betis, que s'enfrontarà al Frankfurt.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps hem marcat aquestes últimes hores per l'arribada d'un front, però és un front molt poc actiu, que de precipitacions ens donarà ben poques. Únicament s'espera que al llarg d'aquesta tarda pugui arribar a caure algun ruixat cap a les comarques del sud de Catalunya. Aquest risc arribaria ben bé fins a la costa central, però si arriba a ploure, molt poca aigua. A la resta de Catalunya, nuvolositat variable, poc destacable. Temperatures que avui baixen una miqueta respecte a dies anteriors per un descens molt poc important. Demà dissabte al matí es mantindrà també aquesta inestabilitat a la meitat sud, més clarines a la meitat nord, i temperatures que continuaran baixant, i és que demà entrarà bastanta tramuntana al nord de la Costa Brava, tot i que de cara a la tarda afluixaria. I diumenge, un dia amb sol, però amb núvols mitjos i alts, que estones enterboliran una miqueta l'acció del sol. Tot i això, les temperatures que han de continuar baixant no ho faran de forma molt pronunciada. De cara a començaments de la setmana que ve, la previsió del temps ens indica que continuaria lluint el sol, el que tindrem també diumenge, però amb temperatures encara un pèl més baixes.
Quan ja fa més de 30 hores de l'inici de la invasió russa a Ucraïna i després que a hores d'ara el conflicte hauria provocat com a mínim 137 morts i 316 ferits, sembla que hi ha alguna opció que s'obri una via de diàleg entre el Kremlin i el govern ucraïnès. El primer en estendre la mà ha estat el president d'Ucraïna aquest matí.
Канцлер Німеччини пан Шольц вчора сказав про вторгнення Rússia i Ucraïna.
Volodymyr Zelensky ha fet l'oferta de diàleg quan les tropes russes ja entraven a Kiev, ho ha dit en un vídeo que ha difós a través de les seves xarxes socials, apel·lant a aturar la mort d'éssers humans.
Un assessor de Zelensky ha assegurat que el país estaria disposat a parlar d'un paper de neutralitat respecte a l'OTAN. Els plans d'Ucraïna d'unir-se al Tractat Atlàntic és un dels motius pels quals Rússia es limita a justificar aquesta guerra.
En el mateix vídeo, el president d'Ucraïna ha fet una crida als ciutadans europeus.
Els anima a protestar contra la invasió russa per forçar els seus governs a una resposta més contundent. El líder ucraïnès també ha enviat aquest missatge a les seves forces de seguretat. Aguanteu sobre el terreny, només us tenim a vosaltres.
Poc després, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha anunciat que Rússia està disposada a enviar una delegació per iniciar les converses amb Ucraïna a Minsk, la capital de Bielorússia.
En declaracions a les agències informatives russes, Peskov ha expressat el desig d'enviar-hi una àmplia delegació de funcionaris i els càrrecs del Ministeri de Defensa i d'Exterior. Segons expliquen els mitjans de comunicació xinesos, Vladimir Putin ha assegurat al president xinès Xi Jinping en una conversa telefònica que ha estat disposat a mantenir negociacions d'alt nivell amb Ucraïna.
Tot i així, des del Kremlin, la postura segueix sent molt estricta. Rússia només se sabrà parlar si l'exèrcit d'Ucraïna deixa de lluitar. De fet, el mateix Putin ha enviat un missatge a les tropes ucraïneses.
Кроме того, националистические элементы, внедрённые в состав регулярных украинских частей.
Els ha demanat que tombin el seu govern perquè diu serà més fàcil negociar amb ells. I mentrestant, la Unió Europea prepara de forma urgent un tercer paquet de sancions contra Rússia per la invasió d'Ucraïna.
El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha confirmat que estan preparant noves represàlies, ja que les forces russes continuen atacant Kiev. A més, Michel ha insistit que la comunitat internacional s'ha de mobilitzar immediatament per protegir el dret internacional.
I fa poca estona també hem conegut que Rússia ha estat suspesa del Consell d'Europa, segons ha explicat el ministre d'Afers Exteriors italià Luigi Di Maio.
El Consell d'Europa es va formar després de la Segona Guerra Mundial per protegir els drets humans i l'estat de dret a tot el continent sense formar part dels organismes de la Unió Europea. Di Maio ho ha explicat en un comunicat. No obstant això, aquesta decisió no afecta el Tribunal Europeu de Drets Humans, el braç judicial del Consell d'Europa, que continuarà oferint la seva protecció als ciutadans russos, ho ha explicat l'organització internacional.
I davant la preocupació, la important preocupació a Ucraïna, l'Organització de les Nacions Unides admet que s'estan preparant per l'arribada d'entre 1 i 5 milions de refugiats ucraïnesos desplaçats a causa de l'atac rus contra Ucraïna.
El periodista i reporter internacional de TV3, Vicenç Lozano, ha explicat al Tot anirà bé de Ràdio Estel que ja hi ha més de 17 quilòmetres de cua d'ucraïnesos que intenten escapar.
Hi ha hagut moltes irracionalitats. La primera, per part de Brussel·les, de fer creure durant anys als ucraïnesos que es podien integrar a les files de l'OTAN i a la Unió Europea, quan era una quimera, que òbviament despertaria a l'os rus. La segona irracionalitat, que crec que queda bastant clara, és intentar, per part dels Estats Units i l'OTAN, desplegar tropes prop de la frontera russa, sense tenir en compte que això és vist pel Kremlin, evidentment, com una provocació.
Lozano ha sentenciat que Europa no ajudarà Ucraïna en aquest conflicte i que, malauradament, el món està dividit en tres grans àrees d'influència controlades per les tres grans potències mundials, que són Estats Units, la Xina i Rússia.
I a Espanya, el govern valora la possibilitat d'enviar material defensiu a Ucraïna, com ara armilles antibales i cascs, perquè la població pugui protegir-se tal com han demanat les autoritats de Kiev. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Per ara han descartat enviar-hi tropes de l'exèrcit. Ho ha assegurat a la Sexta el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, José Luis Álvarez.
En estos momentos eso no está encima de la mesa de la OTAN y sí, descarto que haya un envío de tropas a Ucrania. Lo que, por supuesto, la OTAN está revisando, como no puede ser de otra manera, es cómo garantizar la seguridad absoluta de la frontera este de la OTAN.
Fons exteriors han explicat que van tots cap a la frontera amb Polònia per terra.
I a Catalunya avui hi ha hagut la primera reunió al Palau de la Generalitat del grup de treball per seguir la guerra ucraïna.
El grup de treball servirà per estudiar l'evolució de la situació a Ucraïna i les seves conseqüències, amb especial atenció a la crisi humanitària que se'n derivi i la resposta que es pugui donar des de Catalunya. També vol ser d'utilitat als ciutadans i empreses catalanes establertes a la zona i als ciutadans ucraïnesos que resideixin on es troben a Catalunya.
I precisament en les últimes hores la Generalitat ha rebut desenes de trucades de ciutadans que s'ofereixen a acollir ucraïnesos a casa seva.
L'esperit de solidaritat de Catalunya és la millor ajuda que Ucraïna pot rebre en aquests moments. Amb aquestes paraules, Gerard Figueres, secretari d'Acció Exterior i de la Unió Europea, ha explicat el Tot anirà bé com s'estan preparant des de la Generalitat per donar resposta al conflicte amb Rússia.
Aquest no serà un conflicte que es resolgui favorablement a curt termini, no? Arribaran doncs moltes persones desplaçades d'Ucraïna i que, per tant, haurem de reinserir a la societat persones com nosaltres que, de cop i volta, doncs, passen a tenir un estatus de refugiat que mai s'haurien imaginat, no? Tant les entitats catalanes que formen part d'aquestes xarxes com també ciutadans.
Figueres també explica que està en contacte amb el Ministeri d'Exteriors per ajudar a tornar els catalans que són a Ucraïna i que estan intentant sortir del país.
Una altra de les conseqüències de l'atac rus es viurà al Mobile World Congress, que ha de començar la setmana que ve a Barcelona. Els organitzadors han confirmat que no hi haurà pavelló de Rússia en l'edició d'aquest any.
Fons del GCMA, els organitzadors han indicat que el Saló compleix amb totes les sancions polítiques i governamentals derivades del conflicte. A més, la GMSA condemna energèticament la invasió russa d'Ucraïna i revisa la seguretat de l'esdeveniment.
I com sempre, qui millor explica el que s'està vivint són els testimonis al perill de la guerra. L'explicava amb cruesa Roger Carles López, és un català que viu a Ucraïna i que aquest matí ha explicat la situació que està patint la població al matí de Ràdio Estel.
En Roger reclama la rendició del govern ucraïnès del president Volodymyr Zelensky davant algunes informacions que estaven arribant per part de la ciutadania.
Ara mateix el millor escenari és una, sota el meu punt de vista, és una rendició d'Ucraïna, perquè això potser no s'explica, però s'han arribat notícies de que és possible que l'exèrcit ucraïnès utilitzi civils com a escut.
Tampoc entén algunes de les recomanacions del govern ucraïnès.
No és massa prudent que una ministra d'Ucraïna digui que els seus ciutadans que tinguin còctels Molotov des de les finestres quan tens tancs russos a baix. Llavors també anem a veure si la racionalitat impera una mica i es prioritza a la població civil.
Davant d'aquesta situació, en Roger i la seva dona formen part d'un comboi que està sortint de Kiev. En declaracions al matí a Ràdio Estel, ell mateix ha dit que la ruta és secreta i va variant en funció de la situació.
I la situació tampoc és fàcil pels ucraïnesos que viuen a Catalunya. La invasió russa no els ha agafat per sorpresa, però temen per la seguretat dels seus familiars que són al país i que encara no han pogut sortir.
És el cas de l'Anna, que fa servir un nom fictici, tot i que viu a Catalunya des de fa 4 anys, perquè pateix per la seva seguretat i la dels seus germans, que encara són a Ucraïna i poden ser cridats a files per combatre l'exèrcit rus. Ella creu que Putin té un objectiu molt clar.
Des del 2014 no he tingut il·lusions per Rússia, de veritat. Putin ha sigut molt, molt clar amb els seus objectius. Ell diu que la caiguda de la Unió Soviètica va ser la major tragèdia del segle XX i el seu objectiu és restaurar-la.
En una entrevista a l'Estel Migdia, l'Anna també ha explicat que ahir, quan va rebre les primeres notícies dels bombardejos, li semblava increïble, però a la vegada ha recordat que la guerra va començar el 2014, que mai s'havia aturat i que en la ment de Putin sempre hi ha hagut la meta d'ocupar Kiev, la capital d'Ucraïna.
I una altra conseqüència de la guerra és que Rússia queda exclosa del Festival d'Eurovisió. La Unió Europea de Radiodifusió ha emès una declaració en la qual han decidit fer fora el país del certamen musical d'aquesta edició.
El festival se celebra el proper mes de maig a Turí, a Itàlia, tot i que l'organització es declara apolítica, ha assegurat que la inclusió d'una candidatura russa podria desacreditar la competició. Rússia encara no havia d'anar tocant això qui seria el seu candidat al certamen. La mateixa radiotelevisió pública ucraniana, també ucraïnesa, volíem dir, havia fet unes hores abans aquesta petició a l'organització per la possibilitat d'haver vulnerat els valors del certamen.
I us ho dèiem en portada. Tota la informació que us acabem d'explicar seria impossible tenir-la sense els periodistes que van al lloc dels fets, els que juguen la vida per apropar-nos a una realitat dura i difícil d'explicar, de com es prepara un corresponsal de guerra i de què es fa quan s'arriba al punt del conflicte. N'hem parlat amb el corresponsal de La Vanguardia, Plàcid García Planas, mentre estava precisament fent les maletes per anar a cobrir el conflicte d'Ucraïna demà mateix.
Plàcid García Planas és corresponsal internacional de La Vanguardia i durant la seva carrera ha cobert episodis de la guerra de l'antiga Iugoslàvia, la guerra del Golf o la guerra d'Iraq. Davant de tot això, quan li preguntem per com valora que en ple segle XXI esclati un conflicte armat com el de Rússia i Ucraïna, la resposta és molt clara.
Mentre hi hagi humans, hi haurà guerra. La guerra la podem controlar al màxim, que n'hi hagin el mínim de guerres. Però el dia que no hi hagin guerres és que ja no serem humans. Jo penso que quan dos nens es barallen al pati d'una escola, allò és guerra. És un 0,00000001% de guerra. La resta és una qüestió d'intensitats.
Planes està fent la maleta per marxar demà mateix cap a Ucraïna i explica que per marxar a cobrir un conflicte cal emportar-se ben poca cosa.
Què t'has d'endur en una guerra? Doncs els calçotets i les ganes d'explicar històries, que és les ganes de trobar a l'altre, no?
Un cop s'aconsegueix arribar fins al lloc del conflicte, hi ha unes prioritats bàsiques.
La prioritat és tenir les eines per poder enviar la història. Mòbil, internet, l'ordinador, perquè no hi ha res pitjor que trobar una bona història i després no tenir la connexió per transmetre la història. És el que et fa caure en el fang.
Les víctimes personals a la guerra són un fet habitual que des d'aquí s'acostuma a valorar només amb xifres. La clau per sortir dels números i apropar la realitat que viu la societat que pateix un conflicte és la mirada lateral.
Per transmetre el que està vivint la societat, el millor és la mirada lateral, perquè en internet tothom acaba explicant el mateix de la mateixa manera, no? I per mi és la mirada lateral. Fer prou atractiva aquella història en el lector en aquí.
Però com és el moment en què s'arriba al punt de decidir de deixar de cobrir un conflicte?
Arriba un punt en què el cos i la ment ja t'ho diu. És un cansament, i un cansament que ve per dos vies, el cansament físic i el cansament narratiu, també. Pensa que explicar històries t'esgota, t'esgota.
A diferència de molts altres corresponsals, Plàcid García Planas no està enganxat a la guerra, un fet que li fa més fàcil gestionar les emocions quan deixa el conflicte i torna a casa.
Per mi tornar a casa no és cap problema, perquè jo no estic enganxat a la guerra. Jo, amb totes les guerres que he fet en 30 anys, si torno i no vaig a cap altra guerra, no passa res. I em monto jo les meves guerres aquí. Vull dir, no estic enganxat a la guerra. Això és essencial. Perquè si estàs enganxat a la guerra, ja no et pots explicar tu mateix. I si no et pots explicar tu mateix, no pots explicar a l'altre.
Ràdio Estel. Punt i seguit. Amb Diana Silva.
A Catalunya hi ha novetats en el cas de les irregularitats en contractes dels bombers. L'exdirector general nega haver signat l'adjudicació dels contractes de manteniment de vehicles. Manel Pardo ha assegurat que no hi havia cap comissió del 2% i concreta que són despeses de gestió. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Pardo s'ha desvinculat del cas dels bombers, però admès que davant la jutge que investiga possibles irregularitats en la contractació de l'empresa Iturri, que els contractes de manteniment estaven històricament infradimensionats. Quan Pardo estava al càrrec, només gestionava la part tècnica i ha defensat que eren els subdirectors generals els qui signaven els contractes. Sobre el 2% que apareix en un document i que ha aixecat algunes sospites dels Mossos d'Esquadra, Pardo ha assegurat que no és una comissió il·legal, sinó que són despeses de gestió variables.
Gràcies, Sílvia. I Carla, ha quedat desconvocada la vaga de busos del TMB prevista entre el 28 de febrer i el 3 de març, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress.
El sindicat UGT l'ha desconvocat després d'una reunió amb la direcció de l'empresa en què s'ha arribat a un acord sobre el retorn dels 25 milions d'euros que els treballadors no van percebre durant 18 anys per un error comptable. Tot i així, durant els dies del Mobile, que comença aquest proper dilluns, segueix en peu la vaga convocada per CEMAF als Ferrocarrils de la Generalitat.
El germà d'Isabel Díaz Ayuso va cobrar 283.000 euros de comissió. Tomàs Díaz Ayuso va rebre 4 pregaments de l'empresa Private Sportive, que dirigeix un amic seu, i de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
La xifra multiplica per 5 els 55.000 euros admesos per la presidenta de la Comunitat de Madrid. Ayuso no havia volgut donar detall dels 227.000 euros, a banda d'aquests 55.000 que sí que havia admès amb l'argument que els pagaments no tenen relació amb l'ens públic, assegurant que la resta de factures són per altres feines que el germà d'Ayuso va fer amb aquesta empresa propietat d'un amic seu.
I una bona notícia pels milers de veïns de Barcelona que pateixen les vibracions del metro als barris de Gràcia, Camp de l'Arpa, La Sagrera, Guinardó, Sants o Badal. Des de Ràdio Estel us estem avançant que Transports Metropolitans de Barcelona començarà a finals d'any les obres necessàries per reduir-les amb un pressupost de prop de 2 milions d'euros.
I ho fa després de comprovar que el nivell de vibracions enregistrat supera els valors màxims indicats tant a l'ordenança de Medi Ambient de l'Ajuntament com de la Llei Catalana de Protecció de Qualitat Acústica. Es canviaran les actuals travesses de fusta i formigó i s'instal·laran fixacions antivibratòries a diferents trams a la línia 4. La groga serà el tram entre les estacions de Verdaguer a Joanic i des de Guinardó a Llucmajor. A la línia 5, les estacions d'Hospital de Sant Pau, Camp de l'Arpa i La Sagrera. El tram diagonal Verdaguer també, el de plaça de Sants fins a Badal, Gavarra, Sant Ildefons i Pubilla Casas Cambuixeres.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
I tot i les notícies dures d'aquesta setmana, també hi ha coses bones a Catalunya. A Catalunya ja hi ha molts pobles que comencen a celebrar el Carnaval. L'any passat la pandèmia va igualir les celebracions, però aquest any es recuperen la majoria de les activitats a gran part del país.
El Garraf és, sens dubte, una explosió de disbauxa aquests dies amb el Carnaval de Vilanova i les seves dolces comparses plenes de tradició, o el de Sitges, sinònim d'exuberància, espectacle i diversitat, amb el fardo i les plomes més brasileres. Reus ho fa amb el Ball dels Set Capitals i Roses. Aquests dies també viu amb gran intensitat la festa a tocar de mar. Solsona també amb les seves bates i gegants bojos, i Barcelona aquests dies també ja és sota les ordres del rei més poca solta de tots, amb el ball de màscares i les rues per tota la ciutat. Per menjar, us recomanem les botifarres d'ou i, sens dubte, el xató.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça ja és als vuitens de final de l'Europa League després de superar ahir l'eliminatòria davant el Nàpols per 2-4. El proper rival a la competició europea serà el Galatasaray.
Un partit on el Barça va recuperar les bones sensacions i va demostrar que està viu a la Lliga d'Europa. Ara s'enfrontarà el Galatasaray a la propera ronda, un equip turc entrenat pel català Domènec Torrent, que de fet va ser ajudant de Pep Guardiola. Actualment és 13è a la classificació a la Lliga Turca. La darrera vegada que es van trobar aquests dos equips va ser la temporada 2002-2003 a la Lligueta de la Champions. Aquest partit es disputarà el dijous 10 de març al Camp Nou i la tornada serà el 17 de març a Istanbul. Pel que fa als altres emparellaments dels equips espanyols, el Sevilla s'enfrontarà al Huesca amb anglès i el Betis al Frankfurt.
Uns vuitens de finals que també es veuen afectats pel conflicte a l'est d'Europa, l'Espartak de Moscou haurà de jugar l'eliminatòria com a local en un camp neutral.
Així ho ha decidit la UEFA, que s'ha reunit aquest matí de forma extraordinària per prendre mesures pel que fa al conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna. La reunió també ha decidit canviar l'escenari de la final de la Champions del proper 28 de maig. En principi s'havia de disputar a Sant Petersburg, però es trasllada finalment a París, a l'estadi Saint-Denis.
També l'Eurolliga de bàsquet s'ha reunit avui d'urgència per valorar la situació i com queda afectada la competició.
L'Eurolliga ha decidit també que tots els partits que s'han de disputar a Rússia juguin en territori neutral. Els dos equips russos de la competició són el Zenit de Sant Petersburg i l'Unix Kazan. A la reunió, els 18 equips integrants de l'Eurolliga han condemnat l'atac de Rússia al país veí i expressen que qualsevol acte de violència és contrari als valors de l'organització i que la seva prioritat és protegir la seguretat de jugadors, entrenadors i aficionats. Un dels primers partits afectats, per tant, és el que havia de jugar aquest diumenge al Barça contra el CSKA de Moscou, que ha quedat suspès, de la mateixa manera que també ha quedat ajornat el partit que s'havia de disputar avui davant el Zenit de Sant Petersburg. El Barça, de fet, es va negar a viatjar a Rússia ahir, abans de que aquesta reunió es fes, i l'Eurolliga ho va acabar acceptant.
I tornant al futbol, l'Espanyol visita aquest diumenge a les 2 del migdia al camp del Villarreal, en una nova jornada de la Lliga.
Un partit que comptarà amb un ple d'afició blanquiblava, ja que s'han esgotat les places als autocars per viatjar a Villarreal i també les localitats visitants a l'estadi de la Ceràmica. L'Espanyol intentarà trobar aquest diumenge la seva primera victòria de l'any. Vicente Moreno considera que l'equip està en bon estat, en bona forma, però sap que el partit serà molt exigent.
Jo contra un equip que el deje voler jugar contra el Barça, Juventus l'altre dia o el mateix Madrid, i es fan patir perquè són un equip de molt de nivell, de jugadors de molta qualitat, en un entrenador de nivell que estan treballats, que saben el que volen. Entonces, tenim un partit molt complicat. Nosaltres estem bé, però el partit és de molta exigència.
L'Espanyol actualment és 14è a la classificació amb 29 punts i els groguets són 6ens amb 10 punts més. El torn del Barça també serà diumenge a les 9 del vespre. S'enfrontarà a l'Atlètic Club. A segona divisió, el Girona visita el camp del Leganés també aquest diumenge a 6:15 de la tarda.
En futbol sala, aquest cap de setmana es disputa a Jerez la Supercopa d'Espanya.
El Barça ha viatjat aquest matí amb tota la plantilla disponible i també amb els joves del filial Albert Tortas i Víctor Pérez. Els blaugranes juguen demà dissabte a les 2 del migdia la primera semifinal contra l'Inter Movistar. L'altra semifinal enfronta el Palma Futsal i el Pozo Murcia. Estarem els guanyadors d'aquests dos partits s'enfrontaran a la final que es disputarà el diumenge a les 7 de la tarda. Si guanyés el Barça, aquesta competició, per cert, seria la tercera Supercopa per la selecció de futbol sala.
I en tenis, Rafa Nadal s'enfrontarà aquesta propera matinada a Daniil Medvedev a les semifinals de l'ATP d'Acapulco.
Nadal s'ha classificat per aquesta semifinal del torneig, el superarà el nord-americà Tommy Paul aquesta passada matinada en 2 sets. Ara jugarà el bitllet a la final davant el proper número 1 en el rànquing mundial, Daniil Medvedev. Una trobada del voltatge, que també, recordem, va ser la final en l'ATP d'Austràlia que va acabar guanyant Nadal. Pel que fa, Novak Djokovic ja ha quedat eliminat al caure a quarts de final davant de Jiří Veselý i sense arribar a les semifinals, per tant, Djokovic ha perdut la primera posició en aquest rànquing mundial que serà, com ja hem dit, per Daniil Medvedev.
Acabem amb ciclisme. El canadenc Michael Woods de l'equip d'Israel ha quedat primer a la segona etapa del Tour de Galícia o Gran Camino.
Woods ha fet una exhibició fantàstica pujant al mirador d'Oézaro i ha deixat Valverde, que ha quedat segon a uns 16 segons. Una etapa que compta, recordem, amb 177,6 quilòmetres de distància. La classificació general també està liderada pel canadenc i també Alejandro Valverde el segueix a la segona posició amb 17 segons.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor. Por la noche me late y sueño tu olor. Con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll.
Des de les dues de les bandes més mítiques del panorama espanyol, Estopa i Fito i Fittipaldi s'han unit per primera vegada a la seva història per col·laborar en el tema Camiseta de Rock and Roll, una reinterpretació de la cançó original del 2019 que van fer els germans de Cornellà. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel i també aquest cap de setmana amb la Laura Polo.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat de pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving Values Forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.